9 minuts i seran 9:15. L'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, ha reaccionat amb cautela a l'anunci fet a Rússia sobre la que seria la primera vacuna contra el coronavirus, batejada com Sputnik V, tal com va anunciar ahir triomfalment Vladimir Putin. Mentrestant, a Catalunya s'ha estabilitzat la situació. Segons les últimes dades de salut, la taxa de contagis ja és inferior a 1, però no s'ha de baixar la guàrdia perquè el risc de rebrot segueix i encara és alt. Volem saludar a aquesta hora Àlex Arenas, és físic, investigador de la Universitat Rovira i Virgili. Molt bona tarda.
Hola, bon dia, com esteu?
T'he dit bona tarda i és bon dia, naturalment, perquè són les 8:21. Àlex, comencem parlant de l'Sputnik V. Rússia ha anunciat que ha registrat la primera vacuna contra el coronavirus. Putin s'ha atrevit a dir que la seva filla fins i tot l'ha aprovada, però la comunitat científica i l'OMS, podríem dir, deixa-m'ho dir d'aquesta manera, que s'han posat les mans al cap.
Doncs sí, tinc la mateixa opinió que la comunitat científica, és a dir, posar en marxa una vacuna que no ha passat per fase 3, doncs té dos perills. Un, que no sigui prou efectiva, i el segon, que alimenti el negacionisme contra les vacunes, que pot fer molt de mal quan tinguem una vacuna definitiva, si la majoria de la població no accepta posar-se la vacuna.
Clar, a l'octubre es podria començar a distribuir de forma gratuïta personal sanitari i docent i al gener entraria en circulació. Pot entrar en circulació si abans no ha passat les fases? Hem d'entendre que no.
Des del meu punt de vista, jo penso que no. La situació és molt estranya, com sabeu, perquè, clar, sabent que no hi ha cap altre tractament i sabent que tot el món està en un risc molt elevat d'una segona onada, és probable que alguns països arrisquin, però penso que seria molt assenyat no anar amb una vacuna que no ha passat fase 3.
Com es pot registrar una vacuna, com ha fet Rússia en aquest cas, abans de fer aquestes proves massives, abans de superar la fase 3, que per qui no ho sàpiga, és la fase en què la vacuna es prova a milers de voluntaris i que acaba determinant o no la seva eficàcia?
Correcte. La fase 3, bàsicament, el que fa és escalar el nombre de persones a les quals els hi aplica, i això és importantíssim, perquè a partir d'aquesta estadística es determina la seva efectivitat. Per tant, haver-se saltat aquesta fase, que és una fase que l'Organització Mundial de la Salut considera indispensable en qualsevol tipus de vacuna, doncs penso que es pot fer un registre, perquè no entenc massa bé la part legal que ha pogut fer Rússia en aquest procés, però això no vol dir que la vacuna ara mateix poguéssim assegurar que és una solució més que un risc.
A part de Rússia, quins països podrem veure com també acaben anunciant d'alguna manera o altra que registren les seves vacunes, Àlex?
A veure, en els països que porten un desenvolupament més elevat de la vacuna, jo suposo que veurem aquests registres un cop hagin passat fase 3. Ara bé, si algun país també fa l'intent aquest de saltar-se les fases i registrar-les, no t'ho sabria dir. Podria ser que la Xina s'anticipés també, però bé, no ho sé. Ara mateix no et puc respondre amb més precisió.
Estarem pendents de com evolucionen totes les investigacions. Parlem de Catalunya. Aquí els nous contagis sembla que van a la baixa. Baixen també les hospitalitzacions per Covid. Tampoc hi ha nous ingressos a les UCIs. Estem en fase d'estabilització, però és necessari encara baixar el risc de rebrots, segons deixava clar el Departament de Salut. Si els contagis van a la baixa, podem ser optimistes de cara a la tardor?
A veure, són molt bones notícies, estem, com bé deies, en un estat d'estabilització, però tenim una incidència molt alta. Què vol dir això? Doncs ara no s'està propagant, diguéssim, l'epidèmia d'una manera tan ràpida, que és el que mesura aquest valor del número reproductiu bàsic, el famós R. Estem per sota de 1 i això vol dir que d'alguna manera estem en aquesta estabilització. Però la incidència encara és molt elevada. Tenim molts casos, encara que aquest nombre sigui estable, com per dir que estem bé. Això és una marató. Aquí no podem deixar de córrer, que vol dir no parar de prendre les mesures, d'estar en alerta, per intentar arribar a la tardor amb una situació com a mínim, si més no, de disminució d'aquestes incidències i dels brots. Perquè en aquesta marató que parlàvem, doncs ens enfrontem a un pedregal que jo diria que és el més important que tindrem en aquesta epidèmia, que el vam evitar al principi de l'epidèmia perquè vam tancar les escoles, però que ara se'ns posa davant, és la reobertura de les escoles. I és en aquest punt tan crític en el que hem d'arribar a la millor situació epidemiològica possible.
De fet, queda poc més d'un mes per l'inici del curs escolar. Per tant, en aquest mes, el més important és evitar un rebrot massiu, que sí que faria canviar les coses, de dalt a avall.
Correcte, correcte. Sí. És a dir, no podem permetre que cap rebrot s'expandeixi en cap cas, perquè això seria dramàtic per enfrontar aquest pas tan important de reobertura d'escoles. Però és més, és que en aquest mes tampoc podem fer no només que el control d'aquest rebrot, sinó que s'ha de fer uns plans de contingència importants, de manera que quan s'obrin les escoles qualsevol escenari possible estigui contemplat i tinguem com a mínim una pensada en quina serà la reacció. I aquests escenaris són múltiples davant d'una cosa tan complexa com tornar en aquesta normalitat escolar.
Demà el Departament de Salut anunciarà dos nous territoris on s'hi faran aquests cribatges massius que ja s'han provat en algunes poblacions. És la via a seguir ara mateix?
En aquests moments on el risc de rebrot és molt elevat i tenim aquests petits incendis, no?, que són aquests brots que veiem en un lloc i un altre, penso que aquesta tasca que jo anomeno proactiva, en el que no esperes a reaccionar, que t'arribi un infectat i veure tota aquesta cadena de contactes, d'infeccions que ha pogut fer, sinó sortir al carrer a buscar el virus allà on hem vist que aquest incendi s'ha pogut produir, penso que és una de les estratègies més encertades que tenim ara i que ens portarà a un control bastant més elevat d'aquests brots. Per tant, totalment d'acord, o sigui, penso que és una estratègia molt positiva i a seguir, i en aquests moments, perquè clar, quan la infecció es generalitza, llavors és bastant més difícil fer aquest tipus d'intervenció, perquè aquestes PCRs cada vegada haurien d'escalar més, haurien de ser molt més àmplies en el sentit del seu nombre per poder cobrir una transmissió generalitzada. Per tant, sí, és molt convenient i s'ha d'actuar sobretot molt ràpid. D'un dia per un altre s'han de muntar aquestes carpes i actuar ràpidament en aquella localització.
També hi ha l'aplicació Radar Covid, que és gratuïta, que està desenvolupada pel Ministeri de Sanitat. De fet, ja l'han provat a La Gomera, a les Illes Canàries, i que és una aplicació que informarà si s'ha estat en contacte amb algú amb coronavirus. Aquesta pot ser una bona eina també eficaç per aturar aquests contagis, aquestes cadenes que encara hi ha?
Doncs, sens dubte, tot suma. El pilot de La Gomera va ser bastant exitós, amb una implantació de l'app prou elevada com per tenir efectes en la incidència de l'epidèmia, i el nombre de contactes que podem arribar a rastrejar si la gent té instal·lada aquesta aplicació és més del doble del que es pot fer amb el rastreig humà. D'acord? Perquè en el rastreig humà, quan preguntem a les persones infectades, a aquelles persones amb les que han estat en contacte, evidentment, en el millor dels casos, el que podem fer és seguir a tots aquells contactes que aquesta persona reconeix. És a dir, coneguts. Ja sigui família, ja sigui amics, ja sigui algú que t'hi trobes, però, evidentment, el que no podrà fer aquesta persona és donar dades de desconeguts. És a dir, no sé si la persona que hi havia darrere meu a la cua del pa, per exemple, doncs ha estat en contacte amb mi més de 15 minuts, a menys d'un metre i mig, i jo no he tingut possibilitat de conèixer aquesta persona. Amb la radar Covid, de manera absolutament respectuosa amb la privacitat, doncs s'estan emetent uns codis entre els telèfons que aquesta persona, si ha estat en contacte amb un infectat, doncs rebrà una alerta d'aquest contacte que ens facilitaria moltíssim el rastreig. Per tant, sí, tot suma, i aquesta aplicació serà molt positiva si la gent se l'instal·la, sí.
Àlex, abans d'acabar, vostè és un dels 20 científics que ha demanat que es faci una auditoria interna a la gestió que ha fet l'Estat en aquesta crisi de la Covid-19. En la roda de premsa de dilluns, el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, va ser partidari d'una avaluació imparcial independent. La pregunta és, a qui s'hauria d'encarregar aquesta auditoria i quan s'hauria de començar? No sé si ara és el moment.
A veure, aquí s'havia d'encarregar, com és independent i ha de ser externa, entenc que han de ser doncs, figures internacionals que coneguin la metodologia per fer aquest tipus d'auditories. Això no penso que sigui més problemàtic que d'altres que es faran, per exemple, a la mateixa Organització Mundial de la Salut es farà una auditoria, o a Suècia també es farà una auditoria d'aquest sentit. Per tant, entenc que aquests comitès no han de ser difícils, perquè en el moment que s'externalitzen i han de ser imparcials i independents, no crec que sigui un problema. Quan? Aquesta és una molt bona pregunta. Jo entenc que ara és un moment delicat per la pressió que estan tenint tots els sistemes, però és que aquesta situació la tindrem ara i més endavant. Com deia abans, això és una marató i, per tant, no pararem de córrer i de prendre mesures fins que això arribi a un final, no? Amb una vacuna efectiva, aprovada, etc. Per tant, jo penso que quan hauria de ser el més aviat possible, perquè ens enfrontem, ja us dic, en aquesta fase crítica de la reobertura d'escoles i no volem que els errors que s'hagin pogut cometre en el passat es tornin a repetir, però també entendria que sigui un moment complicat en qualsevol cas, quan es fa, quan es posa en marxa, quan es pot dedicar part dels serveis del CAES a donar aquesta informació als auditors. En fi, entenc que és delicat, però hauria de ser quan abans millor, amb aquest comitè totalment independent i possiblement internacional que ens pugui ajudar a identificar coses que s'han fet bé i coses que s'han fet malament, i també els temps en els que es fan aquestes coses, perquè una cosa que s'ha fet bé però fora de temps en aquesta pandèmia, malauradament, pot ser un error.
Àlex Arena, som a una marató. L'últim que cal fer, diu, és abaixar la guàrdia, i més encara quan som a un mes aproximadament de l'inici del curs escolar, un moment que serà clau també per seguir aquests contagis i aturar-los. Àlex Arenas, físic, investigador de la Universitat Rovira i Virgili, bon dia i moltíssimes gràcies avui per ser aquí amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.